Aquest dimarts, el primer segon, anirem al mercat. Millor dit, farem un tast de la fruita i la verdura de tardor que podeu trobar, en aquest cas, al mercat del centre. I torna més la secció Pàgines d'Història amb en Gerard Lara. I tenint en compte les dates a les que estem, doncs visitarem el cementiri de l'Hospitalet, que es va inaugurar l'any 1852. I finalment, aquest dimarts, i de la mà de la Dolors Moreno, de la botiga Taller Botoners, us proposarem diferents idees per decorar la nostra casa amb temàtica. Podeu escollir Halloween o castanyada. Així que comencem. Benvinguts al primer segon. Comencem el programa perquè aquest dimarts ens visita la Mireia Montserrat del Mercat del Centre. Ens ha portat una mostra de tot el que podem trobar a la seva fruiteria i que és pròpiament ja de l'estació en la que estem, a la tardor. En alguns moments ens donarà consells, per exemple, de com diferenciar i apreciar els productes ecològics i també sobre com cuinar-los per tal de preservar totes les seves qualitats. Així que us presentem, ja està amb nosaltres, la Mireia Montserrat Tubau. Què tal? Benvinguda, com estàs? Bona, gràcies per acompanyar-nos aquest vespre. Escolta'm una cosa, ara de seguida parlarem de tot el que ens has portat, perquè la taula ens ha quedat d'un color com de tardor, que ens agrada molt, però abans que res, perquè si hi ha algú que encara no coneix a la teva família, diguem-ne, perquè vosaltres fa molts anys que esteu al Mercat del Centre treballant-hi, tu des de quan treballes exactament al Mercat del Centre?
Jo quasi vaig néixer.
Vas néixer allà ja, no? Sí. No, ni te'n recordes. Però van ser els teus avis, no? Explica'ns una miqueta com va començar aquesta nissaga, perquè nosaltres també hem recollit algunes fotografies que donen testimoni precisament d'aquesta nissaga, no? Podríem dir-ho així, dels Tubau també en el Mercat del Centre. Explica'ns una mica fins on hem d'anar per trobar els teus avantpassats al mercat?
Doncs hem d'anar més enllà del meu avi. O sigui, el meu avi va ser qui va comprar la primera parada del que seria el negoci Fruites Tubau, però els besavis ja eren gent de mercat i d'importació.
Ara, Mireia, estem veient una fotografia que ens recorda aquell passat. Aquesta fotografia de quan pot ser? Tens idea, més
aquesta
o menys?
Aquesta és de les primeres, o sigui, això estem parlant dels anys finals dels 40, una cosa així, de quan l'avi va comprar la primera parada.
O sigui que ja tenia tot el mostruari. Aquí ja veiem, aquí podem reconèixer algú en aquesta fotografia, Mireia?
Sí,
aquí, qui va,
la
qui
de més
aquí?
A la dreta és la meva besàvia, per part d'avi, i la nena que surt a primera fila és la meva mare.
Home! A Montserrat. Molt bé, escolta'm, veiem aquelles balances antigues d'aquells temps de mercat.
Sí.
Tu exactament ara on et trobem, Mireia? On et podem trobar? Quina parada del mercat?
Nosaltres tenim dos illes de parades i jo estic a la parada on abans hi havia els meus avis.
Val.
O sigui, quan jo tenia els 15-16 anys, els meus avis venien en aquesta parada.
I ara l'has agafat tu, però no fa temps, no?
Sí. Allà vam obrir fa uns 10 anys la vessant de productes pròpiament, només venda de productes ecològics i de proximitat.
En quin moment et vas donar... Mira, aquesta que la tenim ja com més... Això són els anys 70, 80, potser, o no?
Sí, 80 segur, 80. Perquè la del mig sóc jo.
Sí?
I...
La nena del mig?
La nena del mig sóc jo.
La de blanc no, la que porta com el peto.
La del peto és la meva cosina.
I tu ets la de blanc?
Exactament.
Vale, molt bé. O sigui, pràcticament, com deies tu, veu néixer.
Sí.
A quin moment vas veure que els productes ecològics tenien espai també al mercat i també en el mercat del centre, no?
Jo crec que sempre hi han sigut, pel fet de que estàvem envoltats, perquè cada vegada menys, d'àrees de producció i de conreu, no? I el producte sempre hi era. El que passa que amb aquesta moda, diguem-ho així, que des de fa uns anys va trencar el que era el mercat convencional, el mercat ecològic s'ha anat obrint camí i avui en dia, bueno, és que no hi ha mercat o botiga de fruita a peu de carrer que no tracti aquest tipus de producte.
Té molta sortida, no, ara?
Sí, a més la gent està molt més conscienciada que el producte ha de tenir poc tractament químic, que hi ha d'haver un respecte...
El producte al... de proximitat, també,
correcte,
que sempre ho diem, no, això?
Sempre, de fet, sí.
Escolta, tens part de la teva família, amics, treballant molt a prop teu, i a mi m'agradaria que ens els presentessis. Mira, aquí tenim la teva tieta, sí, em sembla, i ella ja s'ha jubilat, per això, no, del
ella,
mercat?
Bueno, elles hi són, estan en jubilació activa.
Ah, val, o sigui, i... estan com controlant, no?
Sí, bueno, i a més que... bueno, i és que és un negoci de barri, vull dir, fa molts anys que...
Que hi sou.
I que la clientela també és de fa molts anys.
Passa de pares
nova
a fills, la clientela, és allò que
sí,
segueix?
Sí, sí. No sempre, però en la majoria de vegades sí. I més quan tu et distingeixes per vendre bon producte i de qualitat, doncs la gent al final ho valora.
Sí, sí, segueix venint. Qui és aquest senyor que veiem?
Aquest és el Litus. Treballa amb nosaltres des de fa 5 anys, però ens coneixem de tota la vida.
De tota la vida.
Sí.
És un fitxatge recent, podríem dir-ho, no?
Correcte.
Parlant del temps que estem, que estem comentant. I també tens més gent treballant amb tu. Aquest qui és?
Aquest també, és el Litus.
És el mateix, no?
Sí, sí,
jo com
sí,
no hi veig gaire, però crec que és el mateix. I també tens el teu cosí, em sembla, no?
El Javier,
treballant,
sí,
treballant amb tu.
Que és el fill de la meva tieta Montserrat, que també es va decidir a quedar-se al negoci familiar.
Molt bé, aquest és el teu cosí.
Correcte,
molt
sí.
Molt bé. Amb mongetes, era? Una síndria? Perfecte.
Sí.
Més coses. M'agradaria saber ja que, ara una miqueta fetes les presentacions, m'agradaria que poguéssim començar a parlar del producte, que són ja propis d'aquesta temporada. Avui ens has portat un mostruari doncs, força farcidet. Jo, quan he vist les bledes, dic, ui, m'has dit, és que són de temporada. És que a vegades la gent que no hi entenem gaire ens costa ja distingir les coses que són de temporada
sí,
i les coses que no, perquè gairebé sempre, que són les grans superfícies, al mercat no, però les grans superfícies sí que trobes de tot. Llavors, a vegades, això és un bon termòmetre per saber que allò que t'estan venent és un bon producte, no? Que no està ni en càmeres refrigerants, etc. Doncs vinga, quins serien els productes que ara podem trobar, que no ho hem dit, que la teva parada es diu Caltubau, no? Això és una petita mostreta del que podem trobar. A veure, explica'm una miqueta què és el producte de temporada que ens has portat, Mireia.
Jo crec que els productes estrella, a part de la fruita bàsica, el que serien els cítrics, la mandarina, la taronja, que és més... no ha començat encara, però li falta pocs dies, la poma, la pera de Lleida, poma de Girona...
D'acord.
I tot el que és els colors de la tardor. La carbassa, producte per excel·lència de la tardor.
Sí.
La magrana, el codony, el caqui, el gran desconegut...
On està? Ah, mira, allà. Això és el que el meu avi deia Palo Santo.
Correcte.
Sí, no?
Sí, 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 sí. Popularment se'n diu el Palo Santo. La xirimoia, que... també hi ha molta gent que li té mania, perquè com que està plena de llavors...
Ah, clar, és que les coses ara que no són fàcils com de pelar, d'allò...
No triomfan.
Us costa? Això ho noteu?
Sí, però bueno, tenim l'opció de que ho venem pelat, la xirimoia no.
Val.
Però la magrana, la carbassa, tot això ho venem pelat i la veritat és que és un èxit. Els meus avis se'n feien creus les primeres vendes que vam fer de carbassa i magrana pelada, perquè no se'n sabien a venir. Això era una
però
cosa...
Però això té punta sortida, no?
Correcte.
Llavors ho feu, ho deixeu allà preparat també a la parada. Ens has portat una magrana, per què la magrana? La tenim aquí com a punt per, perquè ens deies...
Una magrana,
la gent s'estressa una mica amb la magrana.
Sí, ho veuen molt complicat, és una magrana de Copenedès, que és un productor de Vilafranca al Penedès. Aquestes magranes són espectaculars. Són d'un vermell brillant, superdolces, i a part que tothom pensa, ara per pelar una magrana necessitaré un màster, no? I mires el YouTube, el... ¿vale?
Però per sort, nosaltres tenim a la Mireia, no ens fa falta mirar el YouTube, i veurem com es pela.
A casa es pot fer sense guants, eh?
Bé, nosaltres ho fem així, rotllo més higiènic tot, però amb un ganivet de serra l'has tallat per la meitat i surt sola pràcticament, no?
És que saps què passa? Que quan és de temporada la closca superprima. I
clar,
si és
que jo tinc una mica la idea de que és com més dura, no? Però clar, perquè no és de temporada, potser.
No, La que hi ha abans que comenci la temporada és turca, és d'Estats Units, i aquesta té com un dit de closca. Passa el mateix amb la carbassa. En canvi, la d'aquí, tu obres la magrana i la magrana surt sola.
Com recomanaries fer menjar la magrana? Hi ha gent que la posa fins i tot a l'amanida, no?
Ui, sí, no, i si no, tal qual, eh?
Tal qual.
Tal qual, soleta o amb el iogurt, o també barrejada amb el caqui.
Ah, val.
Perquè això és una explosió d'antioxidants, de ferro, de potassi, tot junt.
I no hem de prendre tanta suplementació de vegades,
no? Res de pastilles.
Exacte.
Sí, sí, tot això és natural.
Molt bé. Què més ens has portat, aviam? Parlàvem, no sé si has portat també mandarines, no? Perquè les mandarines ja fa algunes setmanes que jo les he vist.
Sí.
No sé si, oi que sí que ja les tenim de temporada? I has portat mandarines amb el seu remet i tot.
Aquesta mandarina és de Castelló. Nosaltres treballem amb un productor que es diu Bompe, que les porta directament, les cull el dilluns i ens les porta el dimarts. En 24 hores la mandarina està a la nostra parada.
De l'arbre al mercat.
Aquesta és la varietat Oronules, que és la primera que neix a l'arbre. I a partir d'aquesta varietat tenim mandarina durant 3, 4, 5, 6 mesos fins i tot. Tot depèn del clima. Però aquesta és la més dolça. Aquí no hi ha ni pinyols.
Ai, sí, que a mi em fa molta ràbia trobar pinyols, eh? Ho sento. Tant a les mandarines com a les taronges, em fa ràbia trobar-me
pinyols. És que, a més, és d'aquelles mandarines que quan l'estàs pelant, a 3 quilòmetres,
s'olora.
La gent sap que estàs menjant una mandarina.
Llàstima que no puguem transmetre l'olor per la tele.
Però aquestes són genials.
I aquesta has dit que és més dolceta.
Sí. Aquesta és dolça amb un puntet d'aquell àcid de mandarina, però sense haver de tancar els ulls.
Sí, 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 val.
Després ve la clementina.
Ah, ara m'arriba tot, eh?
Sí, sí, sí. Després ve la clementvilla, que aquesta ja és dolçor total, que és la que tindrem al desembre, gener.
Val.
Aquella és la que menjava la meva àvia, que, bueno, es moria per aquestes mandarines.
Sí?
Perquè eren sucre total.
Escolta, ara que em deies això de la teva àvia, vosaltres encara conviviu tots una mica entre... Us feu competència o no?
No.
Ah, perquè esteu com davant per davant al mercat, no?
Sí, 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 tenim una parada davant de l'altra. Cada parada té el seu estil de clients.
Val.
Sí que potser a la parada la meva tieta i la meva mare és clientela més de tota la vida.
Sí.
I gent jove també, eh? Vull dir, gent jove que potser el que vol és un bon producte i li és igual si és ecològic, si no és ecològic, i que sigui d'aquí, i potser va més a aquella parada. I a la nostra parada, en general, tot i que tinc clientes que també ja tenia la meva àvia...
Has fet nova clientela, potser,
sí.
Tu?
Sí.
De nous veïns de l'Hospitalet o d'on? Sí, no? Suposo.
Bé, no tot serà negatiu, vull dir, sí tenim més edificacions,
sí,
però també tenim més clients.
Clar, gràcies
a aquestes.
La gent que hi viu, no?, en aquests edificis.
I el que sí és que ens agradaria captar més gent, no?, que vingués a mercat i no a les grans àrees comercials, perquè aquí, si apostem per bon producte, sabem qui hi ha al darrere i potser allà no tant.
D'acord, o sigui que la cosa està... Us ho repartiu com a bons germans,
sí,
diguem,
sí,
la clientela.
Sí, sí.
Val, que t'he tallat. Ara anàvem... Em sembla que m'havies de comentar alguna cosa del caqui. Aviam, què m'has explicat del caqui? On està?
El caqui està aquí.
Aquí, al Palo Santo. Què?
El
hi ha com molta
Santo...
diferència de color aquí, veig, eh?
Sí. El Palo Santo que tu dius seria aquest.
Vale.
El caqui clàssic.
Sí.
Ara el nom Palo Santo és com
ja
que s'ha perdut.
Ja no, és antiga.
Sí.
Antiga.
I aquest és el caqui clàssic.
Sí.
Aquest és de pell més tova, és superfí, és més tou, i després hi ha el caqui persimmon.
D'acord.
Són el mateix.
Però?
Però aquest es cull abans i aquest es cull després.
O sigui, aquest és més madur, no?, diguem-ne.
Llavors, aquí tenim una aportació concreta d'ingredients, diguéssim, d'antioxidants,
vitamines,
tal. I aquí en tenim unes altres. La gent es pensa que per menjar-se això és com si es mengessin 3 cullerades de sucre. I no, perquè el caqui... Jo crec que el 80% del caqui és aigua.
És aigua.
I no sucre.
Val.
Què passa? Que si no t'agrada aquesta textura més tova.
Sí, com més pastelosa, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Sí, el teu caqui és aquest.
Val, aquest és més, com més...
Com una pera...
Com més dur.
Forta, sí. Sí, aquest es pela i es menja, com si fos una poma.
L'única diferència és el moment en què es recull el fruit. Quin té més sortida, Mireia? Més o menys?
Jo diria que aquest.
Sí.
Aquest és el top
ventes. El clàssic.
Sí,
sí, és top
ventes. El clàssic és el top ventes.
Què és el que més vens a la parada, ara que em dius això?
Ara mateix?
Ara mateix.
Mandarines.
Mandarines.
Mandarines i carbassa jo crec que s'emporten al pòdium.
Molt bé. Aviam, més coses que ens hagis portat. Ens parlaves ara de la carbassa. De carbassa n'hi ha de diverses classes, no? També. Ens has portat aquí, em deies, dos exemples i un com per fer bonic, que a mi m'ha recordat a la carbassa de la Ventafocs. En petit, sí o no? Ja veuràs, espera't, que l'ensenyarem. És una mica la carbassa de la carrossa de la Ventafocs, era una mica això, a mi m'ho ha recordat almenys, eh? Bé, és igual.
D'aquestes n'hi ha molts models.
Però aquesta és decorativa. Aquesta és com el petiteta, no? N'hi ha de més grans.
Sí, aquesta és decorativa.
Molt bé.
Després tenim la Violí, que és aquesta. Aquesta és del Parc Agrari de Baix Llobregat.
Sí, però aquesta costa una mica d'obrir, no? És com molt dura.
És que tot té el seu secret.
Ah, doncs ara que no el sé, el secret. A mi em costa aquesta talla.
Aquesta, si la talles a rodanxes primetes, la pell és més fàcil de treure. Bé, i el secret de tenir un
ganivet
ben afilat.
Això
és important.
Seran les dues coses, que no sé tallar i que no tinc bons ganivets. I aquesta, em deies, és la...?
Aquesta sí que és el top ventes. Aquesta és la Provence. Aquí veiem un tros, però una carbassa d'aquestes pot arribar a fer 20-25 quilos.
Però vosaltres teniu d'aquestes tan grans a la parada?
Sí, tant.
I llavors les aneu com tallant, no?
Exactament.
Val.
Aquesta la tallem a gust i quantitat del
consumidor. Molt bé. I escolta'm, ara en seguim parlant, però de vegades per conservar la fruita també ha de tenir un cert secret, perquè hi ha gent que diu millor a la nevera, millor fora... Tu què ens aconselles, Mireia?
En general...
Suposo que també depèn de l'època de l'any,
no?
Però ara, per exemple, on és millor guardar la fruita?
Fora de la nevera.
Fora, eh?
Fruita...
Jo tenia raó, això li diré
a
algú, que teníem un debat aquest fa anys, que tenim aquest debat a casa meva, i tenia raó jo.
Mira, fins i tot els tomàquets fora de la nevera.
Sí, és veritat. Però clar, llavors correm el risc que se'ns espatllin abans, no, les coses, o no?
No, sí, és que quan estan al camp els tomàquets aguanten fins a 40 graus de temperatura i no els hi passa res.
És veritat.
Llavors, la nevera a vegades el que fa és empitjorar-ho. Si no és un producte que està obert, com la carbassa o la magrana pelada, la resta pot anar a fora perfectament.
Escolta, que tenim ja pràcticament 3 minutets, així que et deixo escollir. Aviam, ens has portat també, ens deies, poma, pera, n'hi ha moltíssimes famílies de pera, que potser encara no les coneixem gaire. També ens has posat raïm no, m'ho estic inventant, el
raïm no.
T'has portat bolets, castanyes... Alguna cosa que ens vulguis destacar d'aquests productes, les bledes, d'aquest producte de temporada que teniu a la parada? Ens has portat una bona mostra de bolets.
Està sent
una bona temporada, no? De bolets també, Mireia.
Sí, aquest any hi ha bastant bolet petit, no hi ha molt de rovelló, això la gent que va a la muntanya a buscar bolets ho sap.
Que és el que més coneixem, no? Potser és el més familiar per no córrer perill.
Sí, però saps què passa? Que els petitons també cada vegada la gent els coneix més i per fer un bon risotto, un saltejat...
Tenen molta sortida també.
Són genials.
Molt bé. Escolta, ens hem quedat ja pràcticament sense temps. Recordar també que sou bastant actius a Instagram, a les xarxes socials, al vostre perfil Històries del Mercat. Expliqueu moltes coses. Esteu al dia també, no? Perquè estar al mercat no vol dir, mira, ara veurem una mostra del que aneu penjant, estar en un mercat tampoc vol dir que no estiguis posat en tot el que sigui, doncs això, no? Les xarxes socials, estar a prop del consumidor, i vosaltres també ho feu, no? amb aquest perfil. Qui el porta?
Sí,
el portes tu?
El porta, bàsicament, el meu cosí Javier. Tot va néixer des d'un punt de vista d'humor, no? D'explicar les coses que passaven al mercat, anècdotes que potser passen en el dia a dia, i a través d'això mostrar els productes que tenim de novetat o d'aquell dia.
Molt bé, molt bé. Nosaltres anirem seguint també el que aneu penjant tota la família al mercat. Ja per acabar, Mireia, agrair-te que hagis vingut, però un petit una petita mirada al futur. Com veus el futur del mercat? Perquè aquest és un tema que sempre, no? La gent, estem tornant al mercat o encara queda molt a fer?
Jo crec que queda bastant a fer i el mercat és com tot, o sigui, està a mans del consumidor i del qui està darrere el taulell, perquè si tu dones un bon servei i un bon producte, la gent respon. Però jo crec que, sobretot la gent jove, ha de voler apostar per un mercat de proximitat i no per una gran àrea comercial en aquest tipus de productes. Perquè arribarà un dia que no ens n'adonarem i tot vindrà de fora.
I no tindrem mercats, no? Bueno, esperem que això no passi. Nosaltres almenys volem posar el nostre granet de sorra i ens agrada que ens vingueu a veure i a ensenyar-nos doncs, aquest color que arriba a les diferents estacions de l'any. Mireia, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
T'esperem properament, si vols.
I tant.
Vinga. Nosaltres fem una breu pausa i continuem de seguida aquí al programa Primer Setmana. I un dimarts més tornem a fullejar les pàgines d'història, com sempre, amb el Gerard Lara. Avui amb ell visitarem el cementiri de l'Hospitalet. Gerard, hola, com estàs? Què tal?
Hola, què tal?
Suposo que avui era una molt bona excusa, no? Estem als vols de Tots Sants. I els cementiris de vegades encara són, almenys no sé si a casa nostra, un lloc encara per la gent no els visita gaire sovint, a diferència d'altres capitals europees, altres països europeus, on els cementiris formen molt part de, fins i tot de guies turístiques, etc. Això aquí ens falta una miqueta, però bueno, has, en aquest cas, visitat el cementiri de l'Hospitalet i què ens pots explicar d'aquest espai de la ciutat?
Doncs aprofitant, com bé deies, la proximitat de Tots Sants, ens adentrem a descobrir les històries del cementiri municipal de l'Hospitalet, que es troba al barri de les Planes, al Samuntà, i data de 1852, que és quan es va traslladar des del seu emplaçament original, antigament, hem portat alguna foto, es trobava el que era el recinte de l'antiga església de Santa Eulàlia de Mèrida, allà al barri del centre.
O sigui, allà era el cementiri original, diguem-ne,
no? Exacte, era el cementiri original. Aquí tenim una imatge, un dibuix més aviat de Josep Maria Mercè, on podem veure l'antic pont que creuava la rectoria a l'església i al costat hi ha una entradeta que seria l'actual carrer Església, més o menys. Allà estaria ubicat, això és una imatge ideal, evidentment, no sabem com era, però allà és on estaria ubicat el cementiri original de l'Hospitalet.
Al carrer Església hi havia el cementiri
correcte.
Del principis de l'Hospitalet.
Sí, vale. Seria un cementiri petit i ja des del segle XVIII, finals del segle XVIII, ja s'intentava, hi havia decrets, per poder desplaçar els cementiris dels nuclis de població, sobretot per criteris sanitaris. Però no serà fins al 1835 quan el govern civil demana que, si us plau, que tots els municipis traslladin definitivament el que són els cementiris dels seus nuclis i estiguin ubicats en un entorn rural.
O sigui que ja per una qüestió d'higiene, etcètera, ja s'intentava això, no? Treure els cementiris de les zones més habitades, no?, de les ciutats.
Correcte. Hem de pensar que els cementiris creien que eren, i de fet ho eren, focus de malalties, no? En una època, al segle XIX, en les malalties infeccioses, el tifus, les febres grogues, tot aquest tipus de malalties proliferaven. La gent es queixava, la població es queixava, cada cop que anaven a enterrar al cementiri antic un dels seus familiars, sortien al capdamunt de la superfície antigues restes, antigues inhumacions que no s'havien consumit del tot. I, de fet, això era un problema, la proliferació de malalties.
Que no hi havia espai, no, diguem-ne, d'alguna manera, o hi havien d'anar enterrant, no sé si uns als uns als altres, per el que expliques.
Superposant-se, en definitiva. Clar, aquí trigarem més de 15 anys, érem uns gestos en aquest sentit, més de 15 anys, no serà fins al 1852 en què, definitivament, es traslladarà el cementiri a la seva actual ubicació, no?
I on el trobem ara, el cementiri de l'Hospitalet, exactament?
Estaria a les Planes, a les Planes, a tot el que és la zona del Samuntà, per tant, és un cementiri destacat, sobretot perquè és en pendent, s'adapta a l'orografia difícil del terreny. Però bé, per explicar-nos millor l'origen del cementiri, tenim amb nosaltres un expert en ell que porta més gairebé 25 anys treballant al cementiri, com és el cap de brigada, en Javier Bermejo. Per tant, donem-hi pas i a veure com es pot explicar aquests orígens del cementiri de l'Hospitalet.
A veure què ens explica.
Esto dejamos en las escaleras que suben a la parte más antigua del cementerio, que justamente es la parte de San Rafael, que es la parte de detrás de esta capilla. Pues toda esta parte de aquí es San Francisco, que originalmente, como dais cuenta, son cuatro alturas. Ya los últimos difuntos creo que fueron a partir del 1870 y algo, que se trasladaron todos los restos del cementerio antiguo allí donde está la calle de la iglesia, se trasladaron aquí al cementerio este.
Claro, por una cuestión sobre todo de salud, ¿no?
Sí, porque para el decreto de Carlos III, que ya dijeron de que los cementerios tienen que estar salas afuera, un poco por sanidad, para un poco también apartar lo que era el tema de la muerte de lo que era la vida cotidiana, que siempre estaba metida en el núcleo urbano de los pueblos en aquel entonces, que el hospital al fin y al cabo era un pueblo pequeño también.
Y aquí hay una
esta más... lápida que está aquí en números romanos, esta del 54, que el cementerio se inauguraron los primeros difuntos que tengo yo constancia, son del 53, 54, o sea que esta lápida no sé cuánto se fue la última vez que se abrió.
Una especie de relieve de...
No sé si... 56 años, en aquella época también la gente moría también bastante joven.
Típic de quan algú visita un cementiri, no? Veu, clar, aquesta làpida era molt antiga, no? No, jo vaig intentar llegir, però no, hi havia coses, parts que ja no es podien llegir el que posava. És gent que, bueno, s'ha quedat allà, que ningú, no, ha tornat a visitar-la, com a mínim.
Sí, correcte. Hem d'entendre que aquest tipus de làpides daten de l'inici del cementiri, 1853-54, que és quan es va inaugurar el nou cementiri en aquell moment. Per fer-ho, com hem dit abans, van passar més de 15 anys. I és que no hi havia fons suficients per poder realment comprar una parcel·la de terreny i van haver de passar aquests 15 anys per poder realitzar-ho. De fet, es va ubicar en un terreny de vinyes, que és com el que era la Samuntada en aquella època.
Allà no viviria ningú encara. Es van traslladar restes? O...
Sí, es van haver de traslladar restes, que és una qüestió que va portar bastanta problemàtica. Per què? Perquè es plantejava realment un debat, i és de qui era la titularitat del cementiri original, si de l'església o del consistori del municipi. Clar. Aleshores, va haver una pugna, van passar més de 10 anys, de fet, per poder traslladar antigues restes i poder alliberar tota aquella parcel·la per poder donar pas al carrer Església a petició del marquès de Castellbell. I estem parlant del 1867, que és quan es va obrir el carrer Església, que és on es trobava el cementiri original de l'Hospitalet. És un context, diguem-ne, de pugna entre l'Església i el consistori, entre la desamortització de les propietats de l'Església, de laïcització de la societat, de secularització dels espais públics. I, clar, hem d'entendre tot això en aquest context. Aquí tenim un plànol, que és on s'ubicaria el cementiri de l'Hospitalet. I és que el comú, el consistori, va haver de subhastar l'antic hostal de Collblanc, que era molt famós, per poder sufragar en part les despeses d'adequació.
Un hostal, tal com l'entenem ara.
Un hostal de pas, de camí a Barcelona, on podíem fer parada tots els carreters i tots els venedors, en definitiva. Ens comentava el Javier Bermejo que l'any 1877 es va plantejar per primer cop la construcció dins del recinte del cementiri d'un espai, diguem-ne, que no fos catòlic, és a dir, que fos un recinte civil dedicat a, o que s'hi poguessin fer enterrar altres confessions.
Oh, doncs això és força avançat al seu temps, no?
Sí,
que algú es plantegeix aquesta possibilitat.
En definitiva, sobretot va ser un grup d'evangelistes que semblaria ser que era bastant important en aquell moment a l'Hospitalet, qui van proposar que s'adequés un cementiri civil o un espai civil per tota la seva família, totes les seves persones del seu voltant, no? I bé, en aquest aspecte era una qüestió bastant avançada.
Ho van aconseguir,
va ser primer cop l'any 1881 que es va poder enterrar algú al cementiri civil de l'Hospitalet. No només hi ha els propis nínxols habituals del cementiri, sinó que també hi ha tota una sèrie de mausoleus, que ara en parlarà el Javier Bermejo, i també hi podríem destacar una antiga fossa comuna, que ja data d'aquesta època, per gent que malauradament no es podia fer enterrar dignament, exacte, i alguns ossaris destacats. Tal com hem dit, hi ha algunes construccions molt més elaborades de personatges il·lustres del municipi que tot seguit el Javier Bermejo ens explicarà, ens parlarà dels mausoleus.
Lo que son mausoleos están estos tres que hay aquí, que ya digo, aquel de la primera es la familia Herb, que también fue un alcalde aquí de Hospitalet. Este es el Francisco Goitia, y luego a partir de ahí están las tumbas, que es todo subiendo aquí lo que es San Jerónimo, que también está lo que es el Jus Oliveras.
Digamos que la gente, la burguesía del hospitalet de la época, se podía hacer enterrar en estos mausoleos más ampulosos.
Sí. Otro alcalde, también famoso, conocido por el nombre de que da, bueno, que tiene el nombre que da aquí a las Ramblas de Hospitalet, el Jus Oliveras también, ¿verdad?
En el 38, en medio de la guerra, alguien entró en casa pidiendo por él y
le dieron un tiro.
Le dieron un tiro y murió. A él y a la seva, a su cuñada, me parece. Entonces siempre ha habido el rumor de que posiblemente los dos tuvieran una relación extramatrimonial, pero no se ha acabado de comprobar.
O sea, no fue nada político.
Exacto,
entonces.
Aquí hay otro alcalde, Ramón Solaní, que alcalde en los años 50, era sobrino de Tecla Sala, si no me equivoco. Llevó a cabo varias obras de urbanización, por ejemplo, el Mercado de la Florida, el antiguo, el Mercado de Abastos de Coiblán. Bien, hizo una serie de reformas en los años 50 a nivel urbanístico que son interesantes, ¿no?, bajo la etapa franquista.
Veiem realment que els cementiris també són un reflex de com és la societat civil, no? De l'estatus de les persones. Passem des d'una fossa comuna, que ens deies ara, Gerard, fins a aquests grans mausoleus on cadascú mostra una miqueta el seu estatus social, no?
Exacte. Com bé deies, els cementiris són un indicador sociològic de la població del territori. Podem estudiar la població, la societat del territori a través dels cementiris, sense anar més lluny. Com bé comentava el Javier, hi ha aquests pocs mausoleus a finals del segle XIX, com el de la família Goita, que va ser un alcalde bastant conegut de finals del segle XIX, i d'altres com els dels Jus Oliveras, el pare, que està enterrat en un nínxol, i el fill, que és el que va fundar la companyia d'autobuses Oliveras, la famosa companyia d'autobusos, i d'altres com el de l'alcalde Solaní, dels anys 50, no? Per tant, personatges il·lustres.
I aquesta anècdota que ens explicaves en el vídeo, Gerard, d'aquesta mena de relació extramatrimonial que tindria en Jus Oliveras amb la seva cunyada, que això ha quedat així, no?, una mica?
Sí, això és...
Per la data, clar, el primer que penses quan veus la data de la làpida, dius, bueno, guerra civil, però res a veure amb això, no?
Ah, però no és una cosa que estigui comprovada, és més aviat imaginari.
És un rumor?
Rumor popular, no? Rumor popular. Més aviat, segurament, el seu assassinat estaria vinculat a qüestions polítiques. De fet, mai se sap qui va matar Jus Oliveras, és una cosa que no està investigada. Però vaja, jo crec que el cementiri de l'Hospitalet, tot i no ser un gran cementiri com els de Barcelona, és el nostre cementiri, és el cementiri on s'ha fet enterrar la població de l'Hospitalet de manera més o menys digna. No destaca pel seu nivell escultòric, com pot ser el de Montjuïc, per exemple, que és modernista, o qualsevol altre, però és un cementiri que podríem dir popular, no? I on destaquen els més de 23.000 nínxols, ens deia el Javier, que són reflexe de com la gent s'enterrava i com es segueix enterrant la gent en aquell moment.
Als anys 20, crec, del segle passat, es va haver d'ampliar, no?, també el cementiri, perquè, evidentment, la població augmentava a l'Hospitalet, els fluxos migratoris, i va arribar el moment en què es va haver d'ampliar aquest cementiri. Qui va ser l'encarregat?
Doncs va ser l'arquitecte municipal, molts cops hem parlat d'ell, en Ramon Puig i Gairal, qui realment va dissenyar una ampliació bastant imaginària, que no es va dur a terme, però almenys el que és l'accés, la porta d'accés al cementiri i la capella, l'actual oratori, són d'ell, alguna sèrie de nínxols, alguna sèrie de vies que, com bé deies, augment de la població i cal espais per enterrar la gent, no? Clar, als anys 40 i 50, aquí podem veure una fotografia aèria de l'any 47 del vol americà, on podem veure que, clar, tota aquesta zona del voltant de camps va transformant-se en zona de bòbiles, de magatzems, fins que arribin els blocs de la Florida, que es quedaran al costat, i tot aquest espai quedi envoltat d'urbanitzacions, no? S'urbanitzi, en definitiva, i vagi avançant el temps, i quedi encotillat, de tal manera que ja no es pot ampliar més el cementiri i s'ha d'ampliar en alçada, com si fossin gratacels, però gratacels vinculats al món de la mort, no? Fent la metàfora. Clar, hi ha moltes més anècdotes, moltes més anècdotes.
Sí, repassem una ràpidament, alguna, Gerard, aviam.
Destacava sobretot en Javier Mermejo, en aquesta tercera intervenció, dues anècdotes bastant famoses que van tenir bastant ressò en el seu moment. Per tant, donem-hi pas.
Doncs vinga.
Un sitio de referencia que viene mucha gente preguntando son por la pareja esta de niños que fallecieron por un envenenamiento de una lata de conservas.
Y la gente pregunta...
Pregunta todavía hoy por hoy, pregunta por los nenes estos, que antes había aquí una estatua, que al final la familia la retiró, pero aquí había una estatua que representa casi a tamaño normal los dos hermanos. Esto lo pagó la... Bueno, no es que lo pagara la empresa, imagino que fuera la indemnización que le dieron o algo, no lo sé. Yo ahí ya me pierdo. Otra de las personas que aquí se enterraron, y se enterró con honores militares, el Antoni Blanche, que fue un aviador que en el año 36 estaba patrullando con un hidroavión en el estrecho de Gibraltar, protegiendo los barcos nacionales que cruzaban de Ceuta hacia la península, y secuestró el avión y se fue, creo que fue hacia Málaga, secuestrando el avión y entregándolo al bando republicano. Creo que murió porque le derribaron el avión y creo que se tiró con el paracaídas y no se le logró abrir. Entonces se hizo aquí un entierro con honores militares, vino aquí parte del ejército de la República y se ve que se llenó el cementerio de gente.
Para poder rendirle honores, ¿no?
Sí.
Y seguro que cada día descubres esta o la otra. O...
Tú te pones a pensar que aquí ves muchas fotos, y a lo mejor esa persona a lo mejor fue un arquitecto, fue un abogado, fue un gran médico, y luego al final lo único que queda de ellos es una fotografía y una lápida, ¿no?
También aquí una parte más social, una parte más de acompañar a la familia, ¿no? De humanizar también a los que sí. Ya no están, ¿no?
Sí, porque al fin y al cabo el servicio que se da aquí es a las familias que quedan, porque el difunto al final acaba introduciendo un féretro dentro de una construcción, pero aquí el servicio realmente el que se da es a la familia que queda, ¿no? El acompañamiento a este final de los últimos momentos.
Aquests espais, els cementiris, que estan plens i plens d'històries que avui el Gerard Lara ens ha volgut apropar. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Anna.
Retrobem en unes setmanes, d'acord?
Que vagi bé.
Molt bé. Nosaltres tenim encara temps per uns consells publicitaris, però tornem de seguida amb més coses. Doncs enfilem ja la darrera part del programa. Aquest dimarts hem tornat a convidar a la Dolors Moreno. Ella és una mestra artesana i artista de botonets LH. Segur que ja algun cop l'heu vist pel barri del centre. Ella ens donarà algunes idees per com poder decorar casa nostra aquests dies, ja sigui amb motius de castanyada o motius de Halloween, i tot sempre, ja ho sabeu, amb material reciclat. Així que, Dolors, hola, benvinguda, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Ens has portat un munt de coses,
sí.
Però ens has d'explicar, perquè avui vens amb companyia, amb unes alumnes d'alguns dels teus tallers de costura. Mm-hmm. Explica'ns, aviam, amb qui vens?
Mira, vinc molt ben acompanyada per la Chioma Oracue i per la Martina Jiménez. Vale? Elles són alumnes del Tecla Sala i del Busquets i Ponset, i des de gairebé l'inici de les meves classes extraescolars m'han acompanyat. Vale?
Elles ja fa un parell d'anys, no?
Sí, la Martina... Sí, i la Chioma ara el Nadal farà dos, em sembla, i la Martina dos i mig,
dos.
Probablement. Sí, sí, sí.
Ràpidament, abans de començar a parlar d'això, escolta, Martina, com és que et vas decidir a fer aquesta extraescolar? Una extraescolar com de costura, et deia ella, no? Perquè a vegades... No són potser tan populars, no? N'hi ha menys nenes que fan això. I bueno, tu com et vas enterar que es feia aquesta extraescolar?
Pues jo feia una extraescolar de manualitats. Val. I doncs la meva mare un dia estava a la panaderia i van encontrar el
botonets,
el botonets.
No? Vale.
I va parlar amb la Dolors i
Molt bé, i el primer dia com va ser amb la Dolors?
Molt
bé.
Sí. Te'n recordes, Martina? Vam fer el famoso...
Sí.
El pollo.
El pollo.
Un pollastre.
Sí.
Molt bé. I escolta'm, a les teves companyes de classe o les teves amigues, els hi dius això que fas costura i què et diuen
sí.
elles? Sí. Què et diuen?
Que li agrada molt, que que volen venir però no poden. No,
perquè tenen altres extraescolars, estan tots molt liats. Escolta'm, i tu, en tot aquest temps que has estat, t'agradaria seguir? Voldries seguir aprenent? T'agradaria?
Sí.
Què és el que t'agradaria fer? Et voldries dedicar? Voldries ser, no sé si, poder fer la teva pròpia roba? Exactament.
Bueno, roba no m'agrada.
Roba no t'agrada? Vale. I què és el que més t'agrada, doncs?
Els ninos o fer altres coses.
Fer ninos, vale. A veure, i tu, tio mare, explica'ns, com et vas interessar en poder fer aquest tipus extraescolar de costura?
Jo tenia un calendari d'advent, i en el calendari d'advent em van dir que una setmana de casal de botonets. Llavors vaig anar i me'n va agradar.
O sigui, t'ha agradat ja des del principi, eh? Val, i a tu què és el que més t'agrada fer? De totes les coses que has anat fent o aprenent en aquests temps, ja que portes quasi 2 anys, ens deia la Dolors.
Bordar.
Brodar?
Brodar, li agrada molt. Mira,
a veure.
El pantaló.
El pantaló? Ah, això ho has fet tu?
Sí.
Home, molt bé. O sigui que ja aneu fent les vostres pròpies creacions, també.
I tant.
Bueno, Dolors, anem per feina. Ens has portat aquí un mostruari de totes les coses que heu anat fent aquests dies, que s'apropa ja la castanyada, però suposo que també us heu hagut d'anar adaptant al món Halloween, no? Perquè els més petits no sé cap a on tiren, però
tiren
cap
allà,
a Halloween,
tiren
no?
Tiren cap allà, tiren cap allà. És complicat, diguem, transmetre amb l'artesania, inclús a les escoles, el que és castanyada pura i dura, de tota la vida. Castanyes, carbasses, castanyera, saps? Llavors, bueno, estem ahí barrejant una miqueta les coses.
Vale. I què heu treballat aquests dies? Perquè ens has portat moltíssimes coses, no? Ens has portat, per exemple, si... No sé si voleu... Tu manes, Dolors, per on vulguis tu començar.
Mira, una de les coses, si et va bé, mira, una de les coses que realment són senzilles i són molt vistoses, perquè podem reaprofitar camises que tenim per casa, estovalles...
Això sempre, ho hem dit
sempre,
des del principi.
Evidentment comprem tela i tenim tela comprada.
A casa
però que sapiguem que a casa... Això mateix. És una activitat que realment amb una agulla, fil i qualsevol drap ja t'hi pots posar, saps?
Llavors suposo que ens vas parlar de les carbasses.
Sí, les carbasses,
tenim aquí, avui.
Aquestes grosses. Aviam. Grosses, petites, mitjanes i alguna mini por ahí.
Hi ha de tots els gustos, que per aquí tamanys... Tenim... Mira, aquesta petiteta. Sí. Tenim de tots els gustos, tamanys, colors i textura, també.
Claro, i són molt senzilles, de fer, vale?
Ai, doncs no m'ho sembla a mi, eh? Però,
sí que ho són.
Dius...
Si vols, t'explico res, quatre, per donar una mica una idea a casa, sí?
I tant.
Mira, simplement aviam. Nosaltres hem de partir amb un rectangle, vale? Aproximadament, a ull. Poder no és un rectangle exacte, poder això no és un quadrat, vale? Però més o menys. I el que faríem és cosir, i ho fem a mà, que sí, xiques?
Sí.
Cosim aquí, fem aquí un
repunt. Sabeu cosir, ja domineu això?
Sí, sí, a mà.
Fa la Martina així, com
primer, bé, clar. Primer a mà, el punt enrere no pot faltar, que no?
Val.
Elles ja saben a màquina, també.
També.
Però la màquina la toquem quan ja porten bastant temps a mà. Primer s'ha d'aprendre a cosir a mà.
Molt bé. Llavors, doncs això ja ho tenim cosit, que ho has cosit.
Correcte.
Vale.
Llavors, un cop està cosit, que seria aquest costat d'aquí, el que hem d'aconseguir és fer com aquesta petita bola. I això com
aviam,
es fa?
Quina doncs, bola? No veig. Jo no
mira,
veig.
Diguem, espera, que li dono la volta i ho veureu més bé. Mira. El que nosaltres hem de fer a les dues bandes, el que seria a baix i a dalt, és simplement fer un petit repunt, que seria com si fos un empastat senzill, entro-surto, entro-surto, senzillet, senzillet, i després tirar.
Vale, així es queda com tot com una arrugadet.
Això és, llavors, clar, aquesta ara està buida.
Ja fa
buida.
Aquesta formeta com de buixeta.
Això mateix. I després, a dins li fiquem floca, vale? Que no en teniu, doncs agafeu cotifluix.
La floca és això, eh?
Ah, això mateix, mira, això, aquella d'allà, ensenyeu-la.
Aquesta cistelleta que tenim aquí com, bueno, no? per omplir, no? Per...
Això mateix, que la voleu fer un cap de setmana i no trobeu on anar-hi o està tot tancat, agafem un coixí de casa, amb cuidado. I podem obrir. Després
podem treure una miqueta de...
Això mateix, vale? I un cop la tenim així, perquè nosaltres li puguem donar la forma realment de castanya, el que faríem és fer servir... De castanya.
De castanya, no de carbassa.
De carbassa. Oh, estic amb les castanyes.
Vale.
De carbassa és que agafaríem un fil més gruixut, que en aquell cas també hi ha alguna mica de corda,
mira,
em
aquí,
sembla.
Sí, no vale? Sé si podré... Potser en aquest que
sí,
contrasta
veu,
més,
veus?
Veurem aquí que heu posat...
Sí, és com un...
Aquesta mena de fil,
sí,
no?
Sí, això mateix.
Vale. Doncs això és el que estàs fent ara, no, Dolors?
Això mateix, llavors posaríem... Però bueno, saps aquestes cordetes que a vegades venen inclús amb fruita que comprem, que són com l'espart o això?
Sí, això també ens faria...
Això
també ho podríem utilitzar.
I ara al Nadal, que rebrem, suposo, bastants regals, hem de guardar totes aquelles cintes i tot allò en una caixeta i després tenim... Sí, perquè... Quan guarnim molt els regals i posem a vegades coses que després...
Sí, tenim allà com de...
Claro,
no?
sí, hem d'aprofitar.
De magatzem per després poder decorar coses.
Aquí la gràcia és trobar una agulla supergran, n'hi han de més grans, perquè el que nosaltres haurem de fer ara amb aquest fil és atrevessar de baix cap a dalt.
Clar, per això són tan... Perquè abans dèiem donant... aquestes agulles tan greixudes...
I li aniríem donant la forma així.
Val.
Veieu?
D'acord, sí.
Així. I després, amb un feltre... amb una telita, si t'hi fixes allà les tiges n'hi han de diferents menes. Unes estan així cosidetes, però si no podem fer així com un xurrito, tan senzill com això.
Que seria una miqueta... Ah, bueno, aquest més que xurrito és com
cordó... Sí, això és un cordill i després
l'hem
embolicat.
Que hem anat embolicant, no?
Vale? Que podria ser inclús un tros de cartolina o de cartró.
Per exemple.
Això, vale?
Val, doncs ens hem quedat en la tija.
Això mateix. I llavors amb aquest, després... obriríem aquí una mica abans de tancar, sí, i ficaríem, a la mida que vulguem, I un ja cop pensem que li faltarien les cordetes, vale? I llavors li podem fer més curta, més llarga, vale? Així és una mica una petita mostra, i la podríem cosir aquí una miqueta perquè no se'ns escapi, vale? Perquè tothom l'agafa així, vale? Que estem sempre amb les carbasses amunt i avall. Però clar, que tinc un tros més gran de roba, doncs quedarà més gran, que tinc més petita. De fet, aquesta gran està feta amb una resta de manta que teníem.
Ah, de manta.
Era una manta que havíem fet no sé quin projecte i clar, com que és tan suau, és molt xula, perquè és molt acollidora. Vale?
Sí, 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 és molt...
I es poden fer de les mides, evidentment.
En canvi, aquí tenim com de...
Sí, aquestes les han fet les alumnes els dilluns.
De mitja o de...
Sí, això està fet amb ganxet.
Amb ganxet.
I això ho fan, ganxet jo no dono, però al taller sí que en fem ganxet. Vale. Però ve una companya, que és la Liana, de Migote Teje Bonito, vale? Que ella és, en sap moltíssim, i ve els dilluns. De fet, elles han après també ganxet, i les seves mares, i moltes companyes.
I heu pogut fer també carbasses
claro,
de ganxet.
Claro, estas són boníssimes, boníssimes, boníssimes. De fet, aquí hi ha alguna cosa també que han fet elles, eh? O
sigui, sí? Què heu fet? Aviam, vinga, va, Martina, aprofitem.
Aquesta.
Ah, aquesta. Aquesta ja és com més customitzada, no? Amb els seus ullets
claro.
I la seva
els ulls
cara.
No poden faltar, eh? En l'estre escolar els ulls no poden faltar.
Molt bé.
Sí, una mica kawaii, supercuca.
Doncs així ja tindríem més o menys feta una carbassa.
Una carbassa.
Val.
Vale.
Aquestes, amb aquesta roba que ens has portat, això és una mica per ambientar, eh? Però
claro,
també podríem
claro, això és una
trobar...
miqueta que, evidentment, són robes que hem comprat i de més, però a vegades tenim una peça de roba que ja no ens val o ens agrada molt i la manera de, diguem, recuperar-la pues seria fer-ne un objecte decoratiu, no? Com seria en aquest cas.
Molt bé, molt
però
bé.
També es poden fer, ja ho veieu, de quadros, de ratlles, de flors... Vull dir, la gràcia és la varietat, aquella que és tipus texana,
sí,
uns texans que tinguem, això mateix, uns texans que tinguem vells, vull dir, és que es pot aprofitar. I és divertit i no és gens complicat, vale?
Sí, sí, hem vist
tornem
que
no... a recordar això mateix, que la costura el que té és que treballem molt les dues mans, la sequositat fina, i que realment els nanos, a nivell espaial, va molt bé perquè han de veure en tres dimensions, primer la dibuixem, després la plasmen, no? Realment és... aporta moltes més coses del que la gent es podria imaginar.
Ja, perquè vosaltres, Martina i Xioma, quan esteu al taller, quanta estona aneu a la setmana als tallers de botonets? Que aneu dos dies?
Una hora i mitja.
Una hora i mitja, dos dies a la setmana o una?
Una.
Un dia. I mentre esteu allà, vosaltres sentiu que esteu com... No sé, a mi se m'ocorreix, no? Potser com més tranquil·les o no penseu en d'altres coses. Això us ajuda, tot això?
Sí.
Val. O sigui, que jo suposo que recomanaríeu, no?, a d'altres amigues o amics, no? No perquè nois no sé si hi ha gaire.
Sí, 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 sí perquè val. És un costum que ho associem a les dones, pues, perquè abans la dona se feia càrrec de la família i tenint una màquina de cosir a casa, pues ja tenia, diguem, una feina. Però realment els grans dissenyadors, molts, la majoria són homes.
Són homes,
realment.
És veritat.
Tenim pocs nens, però els tenim. Però a vegades és una mica més qüestió a la família,
sí,
que no entén una mica, perquè associem la costura a arreglar baixos, a arreglar roba, i no és creació pura i dura, o sigui, m'explico? Ara, si saps cosir també te podràs arreglar els baixos, però pots fer carbasses, pots fer monaders, pots fer bosses, coses que han portat elles aquí,
sí, la qüestió
te pots brodar la roba...
Potser és tenir un primer contacte i a partir d'aquí ja veus tu cap a on pots anar. Després, a part de... perquè parlàvem tota l'estona de castanyes o de Halloween, també hi ha algunes cosetes.
Hi ha alguna coseta, hi ha alguna coseta.
Per exemple, la Martina té aquí...
No, això no és meu.
Això no és... El teu és aquest?
Sí, val, val, val. Sí, sí.
Què és això, Martina? Explica'ns, aviam, com ho has fet, això?
Això l'ha fet la Dolors, l'ha cosit i jo l'he posat la cara.
Val, això és que el teníem a mig fer i ella l'ha volgut acabar per penjar.
Ah, val, val, val. Això és un fantasma.
És un fantasmita.
No? Molt bé.
Llavors, la gràcia està, que ja ho veureu més endavant, perquè aquesta setmana els estem acabant, que cada nano ha fet un de molt diferent. Ulls petits, ulls grans, alguns cossos grans i ulls petits, alguns ulls grans i cossos petits, cada un el seu. I això és una roba tipus manta, que és molt agraïda de cosir. I
a dintre porta també...
Sí, la floca,
sí.
La floca aquesta. Vale? Sí, 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 sí. I llavors, per exemple, n'hi ha un altre, estan fets diferents. Per exemple, si us fixeu, aviam. Això està fet amb el tricotín, que ja també el fan servir.
Són com unes titelles, no?
Bueno, sí, aquest seria un fantasmita titella. El podríem omplir, també, però bueno, és que queda tan graciós, saps? Que l'hem deixat així. Aquest sí que està fet amb un... Bueno, això és un experiment, perquè hem d'experimentar molt per veure què fer i què no, perquè donava molta feina. Bueno, el meu fill diu que sembla un mitjo plegat, però bueno, vale?
Molt bé.
I per exemple, una de les altres coses és que aquí la Chioma també estava fent una aranya, que la tenim a mig fer, que el procediment seria molt similar al de
la carbassa,
perquè l'hem portat una mica perquè veieu que aquí el que hem de fer és cosir a tot el voltant i després tirem.
Agafem una roba fosca, perquè clar, si volem fer una aranya potser millor fosca.
Claro.
I has fet com una vora a tota la... No?
Sí, eh que sí, Chioma?
Sí. I com has fet això? Aviam, Chioma, explica'ns.
Mira, explica.
Pues he cosit com un punt així i després tinc que tirar perquè doni la forma.
Com un saquet, no?
Sí.
Val.
Perquè doni la forma del cos.
Això seria el cos?
Sí.
Vale. Ja, doncs, arribats a aquest punt, ara què ens faltaria, Dolors?
Ara li ficaríem la floca, tot a dins,
sí,
i tindríem una gran bola. Que el cercle és més gran? Doncs pues una aranya més gran. Vale? I després faríem una mica més petita, per fer-li el cap.
Val.
Després uniríem les dues, però realment, clar, torno a repetir, tenim moltes en procés, que si hi ha companyes d'elles i elles que les estan acabant per aquesta setmana, però clar, queden xulíssimes, perquè després hem agafat un
filferro. Sí, això que tens a la mà seria el cos.
Això seria el cos, vale? I aniria aquí tota la floca ficada.
Vale, ens faltaria el cap.
Això mateix. Tindríem dues boles, una més petita i una més gran, després cada un tria si li posa ulls, si no li posa ulls. I amb un filferro negre travessem el cos, el forrem de llana i li fem les potes.
Clar.
Queden molt xules.
Sí?
De fet, sí. De fet, quan estiguin acabades les penjarem a Instagram perquè la gent les pugui veure, perquè són molt senzilles de fer, molt senzilles. I si les xiques s'hi animen, poden fer un vídeo com es fa, el paso a paso.
Molt bé.
Vale?
Escolteu, noies, què és el que és, quina és la, a part del que heu portat avui aquí, què és allò més difícil que heu fet, que heu creat a Botonet, Sabia ara, Martina?
Ara estic fent una pila gegant.
Una pila?
Pila gegant.
Una pila? Una pila de pila? De...
Una pila de bateria per l'escola. Explica el projecte.
A veure, és que jo soc del Green Team, del grup verd de l'escola, i doncs m'han entregat a mi un treball de fer una pila gegant.
Vale, i l'estàs fent a Botonets.
Sí.
I com l'estàs fent? Amb quin material?
Amb feltre.
Val. I què, com ho portes?
Bé.
Bé?
Sí.
Molt bé. I tu, Xiomara, què és el que recordes allò que t'ha gustat més, però que dius, home, pues, això...
Un necesser.
Un necesser?
Sí. Per guardar coses de costura.
Sí. Val.
Sí, que de fet té molta feina.
Sí.
Sí.
Sí. És que realment seria un aquestes
nivell,
noies...
Seria un nivell com aquest? O potser això té menys feina?
No, això té feina, perquè és molt xulo aquell de fet la Martina.
Sí, home, doncs ensenya'ns.
Porta la seva mare amunt i avall. Ah, sí. I va fer el monader conjunt. Aquest té feina.
Sí, aquest passa que en l'altre... Que tenim el monader també.
Sí, en l'altre incorporem ja cremalleres... Clar, per ficar el material de costura ha d'haver-hi cremalleres. Llavors, clar, ser tot tan petit, en molt poc espai, fer-ne tantes cosetes és molt entretingut.
Molt bé.
I has de fer-ho tot molt...
Comencen per coses més senzilletes,
això mateix.
I la cosa es va complicant, suposo.
Sí. No? Al principi tots fan el mateix projecte, que és primer brodar amb el seu nom amb una cartolina i tunegem, diguem, una llibreta, que són ells aniran apuntant els projectes que fan.
Sí.
Després els ensenyo a brodar alguna molt senzillet, uns coixinets petitons, i a partir d'aquí ja cada nano ja comencen. Ah, és que el meu tiet és el seu aniversari. Ah, és que li vull regalar a la meva àvia. O sigui, ara cada un...
Sí, de seguida ja van sortint
cosetes. Sí, perquè m'agrada. Si tots estiguéssim fent el mateix projecte, primer que es compararia, cada nen té un ritme. I després que vulguin, que vegin la utilitat que té. Hi ha una nena també que ha començat aquest any, que és de la classe de la Chioma, que està fent una mantita a la seva àvia. L'altra li està fent a la seva mare unes arracades, brodadetes, o sigui...
Molt
és que
bé.
Es poden fer moltes
molt
coses.
Bé, molt bé, molt bé. Bueno, ens ha quedat per comentar que totes aquestes fulles, que són una monada també, suposo que és també, com sempre dèiem, amb material
també
reciclat, amb
això
roba
mateix
que hem trobat per casa...
Sí, perquè quan fem projectes més grans sempre queden pedacets de roba i aquestes tenen aquesta mida, però poden tenir la mida que vulguem.
Aquest to de tardor, també dèiem, no?
Això mateix, molt bé. I després tenim i els bolets.
Ostres, tu,
els bolets, que semblen un micròfon, té, Martina?
Sí.
Vale, aquests són petitons, hem fet taller també de bolets...
No hi ha tardor sense bolets, i aquí tampoc.
Sí.
Molt bé, noies, doncs moltíssimes gràcies a tu també, Dolors, per haver-nos acompanyat avui al programa i portar-nos totes aquestes coses i ensenyar-nos que a vegades doncs, és més fàcil del que podem pensar,
sí,
no?
Sí, ho és.
Molt bé.
Sí.
Escolta'm, doncs t'esperem properament, a veure si de cara al Nadal pensem alguna coseta i també donem
molt
idees
bé
per fer des de
molt
casa.
Bé.
Que vagi molt bé.
Sí.
Gràcies per haver vingut.
Gràcies a tu.
Nosaltres ho deixem aquí. Esperem que us hagi interessat tot el que us hem ensenyat, però la propera setmana venim amb més coses. Gràcies.